Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Sara Riera. Reducció rècord de l'atur, tot i un mal desembre. A Catalunya, el 2024 ha acabat amb 8.000 desocupats menys que fa un any, la xifra més baixa a finals de curs des del 2007. Ara hi ha 335.000 persones que busquen feina. Pel que fa al mes de desembre, però, l'atur, ho dèiem, ha pujat lleugerament, un 0,8, tot i la campanya de Nadal, quan tradicionalment augmenta l'ocupació, el desembre tanca amb 2.600 aturats més que el mes anterior, al novembre. Segons les dades publicades avui pel Ministeri de Treball, l'atur ha pujat a totes les demarcacions i a tots els sectors d'activitat, menys a l'agricultura, i ha augmentat sobretot al sector serveis i a la demarcació de Barcelona. Al conjunt de l'Estat, l'atur baixa en prop de 150.000 persones, és el nombre més baix d'aturats dels últims 17 anys. Tot i això, cal millorar la desocupació en dones i en més grans de 50 anys, segons la ministra de Treball, Yolanda Díaz, en declaracions a Ràdio Nacional.
Estos datos van en la buena dirección. Ahora bien, sé muy bien que existe el desempleo y que tenemos 2,5 millones de personas en desempleo, de las que 1.600.000 son mujeres y también 1.052.000 personas personas mayores de 52 años. Por tanto, vamos a seguir trabajando por mejorar esta situación.
Més notícia, Raúl Flores.
La Guàrdia Civil ha detingut a la província de Castelló un home acusat d'haver agredit sexualment diverses menors a la comarca valenciana de l'Horta Sud. Totes elles eren amigues de la seva filla i els hauria fet tocaments mentre dormien a casa seva. A més, les hauria gravat amb càmeres que tenia instal·lades al dormitori i al bany. La detenció ha estat possible arran de la denúncia d'una de les menors de 9 anys. La nena ha manifestat a la policia haver estat víctima de tocaments i de proposicions sexuals per part de l'home i haver detectat les càmeres davant del llit on dormia i al lavabo.
Dimarts que ve, la Generalitat es reunirà amb les companyies de telefonia per demanar-los explicacions pels talls del servei dels últims dies. Uns talls que van deixar mig Pirineu sense cobertura pel trencament d'un cable de la fibra òptica o que han fet que a Gósol, al Berguedà, hagin començat l'any sense connexió per l'enèsima avaria telefònica que afecta aquest municipi. Són declaracions de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al matí de Catalunya Ràdio.
S'ha convocat les principals companyies per veure quina és la situació, no només veure, sinó sobretot buscar solucions per assegurar aquest servei a tots els municipis, tinguin la dimensió que tinguin i estiguin on estiguin a la geografia catalana.
Catalunya ha superat per primera vegada els 1,2 milions de turistes internacionals en un mes de novembre des de l'inici de la sèrie històrica l'any 2015, segons l'Institut Nacional d'Estadística. En concret, 1.256.000 viatgers estrangers van visitar Catalunya en l'11è mes de l'any passat, gairebé un 10% més que en el mateix període del 2023, que tenia fins ara el rècord. Cada visitant va gastar a Catalunya 198 euros per cada dia d'estada, que va durar 5,6 dies de mitjana. Durant el novembre, Catalunya va ser el destí del 22% dels turistes internacionals que van arribar a l'Estat, només superada per les Illes Canàries.
El Primavera Sound Barcelona esgota totes les entrades a 5 mesos del festival. Se celebrarà el Parc del Fòrum del 5 al 7 de juny i només dos mesos després d'anunciar el cartell ja ho ha venut tot. No hi ha ni abonaments ni entrades de dia. Entre els artistes que passaran per la capital catalana, prop de 150, destaquen tres noms de dona: Chappell Roan, Sabrina Carpenter i Charlie XCX, que ara sentim. I ara els esports amb l'Eudald Serra.
El base francès Thomas Hertel ha aterrat aquest matí a Barcelona. Ara té previst passar la revisió mèdica i en les pròximes hores es podria fer oficial el seu fitxatge pel Barça de bàsquet. A tot això, l'equip blaugrana té partit aquest vespre de l'Eurolliga a la pista del París. Començarà un quart de nou i el podreu seguir la transmissió que en farem al Tot Gira per l'app de Catalunya Ràdio i també per la plataforma 3CAT. I també en bàsquet, aquesta tarda a les 6, juga el Joventut, partit de l'Eurocup a la pista dels Wolves Lituà. Els verd i negres necessiten necessiten el triomf si volen mantenir opcions de jugar al play-off. Optimisme al Barça perquè avui tirin endavant les inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor a la Lliga. Els dos jugadors se segueixen entrenant com a blaugranes. L'equip de Hansi Flick fa aquest matí el darrer entrenament abans de jugar el partit de Copa de demà a Barbastre. Mentrestant, a la Lliga, avui es juga el València-Madrid, pendent de la 12a jornada, partit amb què els madridistes tenen l'opció de situar-se líders en cas de victòria. L'Espanyol, per la seva banda, farà oficial segurament avui mateix el fitxatge del central mallorquí Pablo Ramón, de 23 anys, procedent del filial del Madrid i que arriba amb la carta de llibertat, tot i que el Madrid es queda al 50% dels drets del jugador. I acabarem dient que el pilot català de només 19 anys, Edgar Canet, ha guanyat l'etapa pròleg del Dakar a la categoria Rally 2 i fa tercer de la general absoluta de motos, només per darrere de l'australià Daniel Sanders, que ha acabat primer, i del campió del món de raids, Ross Brand, que ha estat segon. En cotxes, la victòria ha estat pel sud-africà Henk Lategan. El millor català ha estat Oriol Mena, a la quarta posició, com a copilot del lituà Baixuskas.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
I 6 minuts, taula cultural del matí de Catalunya Ràdio, amb el Marc Garriga. Què tal, Marc? Bon dia.
Bon dia.
Anna Guitart, bon dia.
Bon dia.
Llucia Ramis, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Mariola Covells, com estàs?
Bon dia, companys.
I el Bernat encara no el tenim, mirarem de recuperar-lo. Estem buscant-lo, estem buscant el Bernat. No estem buscant el Bernat, entén-me. Vull dir, estem intentant connectar amb el Bernat. És que encara molt malament,
Bernat,
exacte.
No, el Bernat, i no només el Bernat, tots aquests autònoms que avui no són aquí.
Vinga,
en aquest estudi.
Bon any, bon any.
Bon any. Ens han enviat al grup de WhatsApp que tenim, que sí, compartim unes fotos meravelloses dels llocs fantàstics on estan aquests dies.
Total.
Per tant, ser autònom sembla que no és tan...
Tan
greu.
No estan fotuts.
I l'Anna Guitart se li ha d'agrair.
Estic enviant al grup una foto d'on soc ara, concretament davant del mar. Llavors, mira, veus? Ja està, ja la teniu, companys. Ja us l'he enviat.
Els altres estan davant del mar i l'Anna davant del Marc, que ha tingut...
Ah, molt bé. Molt bé.
Però agrair-li a l'Anna, que ha vingut a fer-me companyia, perquè al principi estava avui sol, per tant, moltes gràcies.
Estupendo. Doncs escolta, comencem amb la ronda de recomanacions de la taula cultural, autònoms i no autònoms, del matí de Catalunya Ràdio. I, Lucía, comencem amb tu.
Sí, començam amb mi, amb l'obra de teatre Le Congrès No Marche Pas, de la Calòrica, el Teatre Poloriama. Per mi, recomanar qualsevol cosa que faci la Calòrica és anar sobre segur, sempre que t'agradin les seves propostes, perquè a cada nou espectacle que fan se la juguen més que l'anterior, tenen una ambició molt bèstia, podríem dir, i s'ho posen molt difícil. I normalment la claven. I mira que les propostes, com dic, són molt arriscades. En tot cas, a mi m'encanten, no? I en aquest cas, en Le Congrès No Marche Pas, som al Congrés de Viena de 1814. Després de la primera derrota de Napoleó, les potències europees s'han reunit per repartir-se el continent, per repartir-se Europa. I la llengua que emprà tothom és el francès. L'únic que no el sap parlar és l'ambaixador espanyol, el despatxen ràpid, però els altres, russos, austríacs, prussians, britànics, tothom parla francès. Amb això vull dir que l'obra, com el títol, és en francès. Hi ha frases en rus, hi ha frases en anglès, en alemany, els subtítols estan en català, això sí.
Com?
I aquesta obra segueix...
Menos la mal, també t'ho dic, menos mal, no? És a dir, ja t'ho dic, això. Ja, ara jo vinc així, la frívola tenia que donar el seu punt, saps? No, estaves parlant jo... i digo, bueno, a veure on arriba això. Sí.
Quan
no
ha dit
francès.
Rus, jo m'he espantat.
Sí. Són frases, no? Són pinzellades, no? Però bé, aquest espectacle segueix la línia d'altres espectacles de la Calòrica que parlen del món actual a través d'esdeveniments històrics del passat. Són propostes molt polítiques. Per exemple, no sé si heu vist Els ocells, que és extraordinària. En aquell cas feien una versió d'Aristòfanes per parlar de la democràcia. Després reflexionaven sobre el canvi climàtic a la divertidíssima de que parlem mentre no parlem de tota aquesta merda.
Sí.
I a Le Congrès No Marche Pas se centren en el liberalisme, en la immutabilitat del sistema, perquè en aquesta cimera, en aquesta conferència internacional de Viena del 1814, doncs tots els participants actuen com si el poble hagués d'aguantar els seus excessos, no? Fan una superfestassa a ritme de vals, hi ha alcohol, hi ha molt de menjar, hi ha grans banquets, hi ha grans egos també, hi ha molts egos, i un hi pot veure el segle XIX, però també hi pot veure el segle XXI perfectament retratat, no? Sí. L'obra està escrita per Joan Iago, amb la seva ironia habitual. Està dirigida per Israel Solà i ens situa doncs, en aquest llindar del cataclisme. I com apunta el crític i escriptor Andreu Gomila, la companyia La Calòrica diu són seriosos en el fons i entremaliats en les formes. M'agrada molt aquesta definició. No? És a dir, fan riure malgrat que la reflexió de fons que plantegen no té cap gràcia ni una. No? Els seus pensaments són profuns, però en aquest cas ho fan des del vodevil, des de l'esperpent fins i tot. Tenen un humor molt punyent que de bones a primeres podria semblar inofensiu o amable, però que no ho és gens. No? I he de dir que tots els actors estan brillants, hi ha els de la companyia, Júlia Trullol, Esther López, Mar Rius, Aitor Galisteu Rocher, Xavier Francesc, però també n'hi ha d'altres que no són de la companyia mateixa, però que hi participen, que també estan espectaculars, que són a Roser Batalla, Nata Marandong, en Joan Esteve i Carles Roig.
Carles Roig, que és de l'equip, que és molt fan del Carles Roig. Molt fan de tota la calòrica, però el Carles Roig ens fa especial il·lusió, mira.
Sí. Però és una passada, vos dic que la recoman moltíssim, la podeu veure, que és Le Congrès ne marche pas, el programa fins al de 9 de gener.
Quin francès que té la Llucia.
Perfecte. L'obra de La Calòrica, molt fans de La Calòrica, com dèiem ara mateix, és la primera proposta del dia.
There is something that your daddy and I...
There's something that mummy and me want to...
We want to talk to you about. It's a bit serious, though. Yeah.
I aquesta és la segona, Marc, aquesta pel·lícula que es diu Vivir el momento.
Sí, fa uns dies recomanava Love Actually, aquesta és una mica més actualitzada, més actually.
Ei, vens fort avui, sí.
Per tant, em poso una mica romàntic, però potser una mica més melodramàtic. És una pel·lícula... Bé, comencem amb els responsables. El director és el John Crowley, que és un director britànic molt solvent. Per exemple, una pel·lícula que va fer, que està molt bé, que es diu Brooklyn, que és una adaptació del llibre del Colm Tobin, i que treu el millor de dos intèrprets que no es coneixien de res, però que quan els veus en pantalla sembla que hagin viscut sempre junts. L'Andrew Garfield, que és un dels actors que ha fet de Spider-Man, però que ha estat dos cops nominats a l'Oscar, un actor molt polifacètic, per exemple, va estar nominat per Tic Tic Boom, que és un musical a reivindicar, que el podeu veure a Netflix.
Mira,
no,
estic molt feliç que diguis això. Jo sóc un gran defensor de Tic Tic Boom.
Molt bé. Pues mira, ja
som un gran defensor dels musicals en general, però Tic Tic Boom em sembla espectacular.
I la seva companya a la pantalla, a la ficció, és Florence Pugh, que també està en el món dels superherois a Marvel, però que també va fer Donetes, era l'Amy March de les Donetes de la Greta Gerwig. En fi, la pel·lícula Vivir el momento té una certa similitud amb Los Años Nuevos, perquè és molt natural, gràcies als dos actors, sobretot. Fa un repàs per tota la vida d'una relació. Són dues persones que veus com es troben, en una situació inverosímil, que s'enamoren, que es barallen, que tenen alts i baixos, com totes les relacions, i que van evolucionant, veus tota l'evolució com a parella, i que no es fixen en l'entorn, o sigui, els protagonistes són ells i no estem parlant de com evoluciona la societat o el món al seu voltant. Però és Los Años Nuevos, però en versió pel·lícula nord-americana. Això vol dir que tot és més superlatiu, no? Tenen molts més mitjans, és molt pija, és molt més romàntica, però també és molt més dramàtica. Molt més dramàtica, no vull fer un spoiler, però a ella li passa una cosa molt greu. Però clar, com que també puges al nivell de dramatisme, després també vens de més amunt, també puges al nivell
de comèdia.
D'encantadora. No?
Això és molt ensucrat, sembla, no?
Al final, bueno, no, perquè també hi ha molt de drama. Hi ha un equilibri que està molt bé. I sobretot, la gràcia que té la pel·lícula és que tenim un gos, també, com a...
Sí, que vol fer tertulià. Que vol fer propostes, sí.
És que...
En Bowie li agrada la...
Sí? Porta'l, a veure la que li agradarà. El director va decidir no explicar-la linealment, sinó que desordena totes les seqüències que vol mostrar-nos. De manera que no comences pel principi ni acabes pel final i vas veient. I això encara et fa estimar més els personatges, perquè els veus en moments contraposats, un darrere l'altre, quan... I, a més a més, també es converteix una mica en un petit thriller perquè no saps ben bé d'on venen les coses i on aniran a parar. Per tant, jo la recomano molt i és aquelles pel·lícules que pots recomanar, jo crec, a qualsevol persona.
Vivir el momento. Vivir el momento, aquesta pel·lícula que és la recomanació del Marc Garriga. Bernat de Déu, estàs aquí,
Sí, perdoneu, és que hi ha hagut un complot tecnològic perquè jo estava preparant el meu karaoke amb la sinfonia número 2 de Schubert, que ens ha posat la llum, i se m'ha silenciat.
Vaja.
Com a autònom i com a músic em sento censurat per aquesta ràdio.
Deu ser això, va.
Sóc aquí.
Vinga. I la teva proposta, Bernat, va d'això que sentim, eh?
Sí, d'aquesta música meravellosa de Tchaikovsky, però sobretot dels seus intèrprets i de la discogràfica que els ha unit. Sempre parlem, Freddy, en les nostres recomanacions de concerts, perquè la música en viu és la millor música, no hi ha res com un concert en viu. Però també una cultura musical com la nostra necessita discogràfiques. Durant molts anys les discogràfiques catalanes han estat gent com Columna Música, que actuaven molt des de la militància, i paulatinament han sortit noves discogràfiques que estan fent la feina amb una mica més de modernitat i una mica més de risc. És el cas d'una discogràfica que es diu Sid Music, que porta la Ruth Martínez Ribot, la periodista i gestora cultural, i que és una autèntica meravella, no només per la nòmina dels seus intèrprets, ara els comentaré, sinó també pels dissenys dels seus discos. Ja sé que això de tenir discos ara sona com del segle passat, és a dir, tots estem abocats a Spotify, que és una plataforma esplèndida.
No, Bernat, això ara és pop.
Ha tornat.
Llavors,
clar, aquests discos, a veure, hi ha discos que no val la pena comprar, però aquests sí, perquè tenen un disseny fotogràfic i un disseny de maquetació extraordinari. I aquest és un disc que es diu Echoes, del Trio Fortuny. El Trio Fortuny és una formació creada l'any 2016, per tant, ja veterana, amb tres músics fantàstics, el pianista Marc Heredia, el violinista Joel Verdolet i el cellista Pau Codina, que aquí estem escoltant i interpretant una de les, vaja, de les peces més senyeres per trio, que és el trio en la menor de Tchaikovsky. Què fan la majoria de discos de Sid Music, a banda d'aquest disseny que tenen, que us dic que és fantàstic? Primer, són intèrprets del país, busquen repertori molt conegut, com pot ser aquesta peça de Tchaikovsky, que és mític perquè és l'únic trio que va escriure, amb peces potser menys conegudes de compositors de casa. En aquest cas, aquest disc reuneix també una elegia d'un compositor menys conegut que Tchaikovsky, però important de la tradició, com és el Josep Suc, però hi ha tres nocturns del nostre Joan Magraner. El Joan Magraner és un compositor del Camp de Tarragona, que molts coneixereu pel Twitter, perquè és un twittero bastant, bastant prolífic, i a més el Joan és molt divertit.
I molt lector, eh?
Sí. Això t'anava
a dir. Molt bon lector, fa molt bones recomanacions.
És un compositor que mereixeria una entrevista literària, perquè, per exemple, ha fet...
Perdona, però jo
música...
li he fet aquesta entrevista literària, Bernat.
Toma!
Sí, sí. Vas anar a la seva biblioteca, oi?
Exacte,
vale.
Sí, és que jo quan dic que estic envoltada d'intel·lectuals, per què ho dic jo, això? Per què?
És que no queda res, no deixen res.
És que ja està,
vinga, sí.
Va.
No, fixeu-vos,
té música amb poemes d'Àlgies Marc, de Ruiz de Corella, també té peces corals, té una peça coral preciosa amb un poema del meu estimat mestre Francesc Garriga, i té raó l'Anna, és un lector empedernit, i es nota perquè és un humanista total. Llavors, bé, com us deia, aquest tipus de discos posen en consonància música nostra amb la millor música de la tradició occidental. A banda, aquests tres tios, per dir-ho ràpid i ras i curt, són tres cracs, és a dir, són tres instrumentistes brutals. Jo us recomano que entreu a la pàgina web de Sid Music, que a més acaba d'obrir un segell que necessitava molt de jazz. Hi ha discos de jazz també que són una meravella, amb artistes com la Lucía Romero, el Martin Leighton Quartet, el Lucas Martínez Project, gent molt bona. I dins del catàleg clàssic de Sid, doncs hi ha gent com l'Anna Lass, la nostra mezzo-soprano, fantàstica, la Laura Ferrer, és a dir, el Cosmos Quartet, que és un altre quartet de corda esplèndid. Són gent, hòstia, que està molt bé, i que els nostres auditoris, a banda de tenir-los en compte, els hauria de programar més sovint, que és la matraca que sempre us dic. Tenim músics extraordinaris que actuen per tota Europa, sovint menys a casa seva. Això és una cosa que no es pot permetir, que diria aquell extraordinari
del Barça. El nou disc del Trio Fortuny, que és la proposta del Bernat. I avui, Mariola, ens portes un llibre, tu.
Sí, bé, sembla... Ho has dit com dient tu, però si tu...
No, home, no és que no.
Com que no ets intel·lectual.
Sent l'única no intel·lectual del grup.
Per l'amor de Déu, però vull dir que... Sí, a més és molt lectora, la Mariola, ja ho sé.
Exacte.
Però, molt lectora. D'aquestes que devora llibres. Però no és l'habitual, tu sempre portes més coses de l'audiovisual.
No, perquè jo ja dic en mans dels que realment...
Però em sembla molt bé, eh? Vull dir que no... Bueno, és igual, m'estic liant, tira.
Bueno, la cosa, sí, porti un llibre que està... En realitat està relacionat també amb el món audiovisual, perquè ara mateix que està torna a estar de moda aquesta història de dones còmiques a l'audiovisual, a la tele. Quina cosa tan curiosa, no? Sí. Bueno, jo recomano un llibre que és un assaig molt, molt potent de Sabina Melchior, que es diu La risa de les mujeres. És un assaig que és, en realitat és una bufetada permanent. Clar, compta com al llarg de la història només els homes han tingut el dret a provocar el riure, que és una cosa molt curiosa, i a riure massa. És a dir, el que conta l'assaig és que durant segles i segles i segles el riure femení ha estat sota vigilància, no? I tolerat només a condició de que s'amagara darrere, per exemple, del ventall. Què passa? Que el riure ha sigut contrari sempre a una imatge d'una dona modesta, púdica, que sempre ha estat sotmesa a la sanció del ridícul, etc. No? Llavors, el llibre conta com tot això ha anat, diguem, variant, no? I evitant-se d'alguna manera, però explica moltíssimes coses de per quina raó estem com estem, per quina raó encara es posa en qüestió, que esta frase l'haureu sentit moltes vegades, jo l'he sentit molt en companys d'executius de televisió, de no, és que les dones no fan riure, sí. Val? Que això és prou habitual. O... els deberes que les dones han tardat molt més per tot això, perquè el riure en elles estava condenat o estava sancionat d'alguna manera i tu tenies la sensació de que estaves anant a un lloc que ja estava copat pels homes. No? Llavors, el llibre és molt, molt interessant i ara que està tan de moda tornar a dir això sobre les còmiques de televisió, jo volia portar-los per a demostrar que també estic en el vostre món.
Intel·lectuals.
Que no sóc una rubia frívola només, sinó que també tinc enjúndia al meu cap. No sé rus ni francès, però bé.
Freddy, per complementar això que diu la Mariola, que té tota la raó, jo ho recomano molt el podcast de la Sarah Silverman,
home,
que és una humorista, que a més a més és molt canalla, és una de les primeres humoristes de Yanquilàndia, que ha jugat molt fort amb el sexe, amb la política, i és un podcast fantàstic.
A més, és molt curiós, té una veu tan aguda.
Sí, molt.
Fa molta gràcia.
Molt
interessant això de la risa de les mujeres, aquest assaig que recomanava la Mariola de la Sabina Melchior. Un llibre més, va. Les pinyes baten somes i els ocells amb cresta són el plat. Hi ha un gall tot sol allà dalt del terrat. Anna, Menjapèdia.
Menjapèdia, que és una gran enciclopèdia digestiva. Jo segueixo ajudant els reis, no? Donant idees per...
Exacte.
Per nens, per joves, i a mi aquest llibre m'ha robat el cor. He de dir ja que, d'entrada, que sóc molt fan de la il·lustradora, de l'Aina Bastar, que em sembla que és una de les millors il·lustradores que tenim a casa nostra, però m'agrada perquè amb cada projecte es reinventa, intenta fer coses noves. I aquesta vegada ha fet, amb textos del Víctor Sabater, que no m'ho vull deixar, que això també és important, una gran enciclopèdia que el que explica són els sistemes digestius...
En sèrio?
Sí. De 70 criatures, bueno, inclosos els éssers humans, t'he de dir, no? 69 animals i nosaltres, o 70 animals, podem dir-ho així. Llavors és un llibre boníssim, perquè d'alguna manera el que fas és primer veus l'animal, després veus el sistema digestiu de l'animal, llavors t'expliquen què menja aquell animal, què és el seu menjar preferit, i hi ha tot d'anècdotes i explicacions que m'han semblat absolutament sensacionals. És un llibre molt amè, que té moments molt divertits, llavors jo he fet una selecció de 4 coses que m'han sorprès, i et dic que n'hi ha 70, o sigui que hi podeu trobar de tot. Però, per exemple, el pop. El pop, quan menja, l'aliment que ingereix travessa l'esòfag, però és que després passa pel cervell. És una cosa raríssima. Sí, una cosa raríssima. Les mosques, no? Segur que us ha passat a l'estiu de veure les mosques a sobre d'alguna cosa que heu cuinat o així. Doncs sapigueu que només poden prendre coses que siguin líquides. Llavors, què fan? Necessiten estuar-ho. Ara us farà una mica d'angúnia, això. Però escupen i vomiten a sobre d'allò que volen menjar, d'alguna manera, per liquar-ho, saps?
Ja està.
Maco, eh?
Després, sí, aquesta cosa que agrada tant als nens del pipí, la caca, tot això, hi ha un animal, que és el wombat, que fa caques cúbiques. Cúbiques, és que les trobo boníssimes. I finalment bueno, he descobert...
Ojo, el silenci que s'ha produït. Bueno, sí, no sé quantes seccions portem, però no hi havia hagut mai un silenci, com ara.
Perdoneu, sou catalans o no?
Perquè la tecnologia clàssica no hauria d'escandalitzar-vos gaire.
No, 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 exacte, tira, tira, Anna.
Bueno, no, i acabo amb la civeta de les palmeres, que és un animal que jo no coneixia, que és una mena d'entre una fura, un gat i un os rentador, expliquen. Què fa la civeta? Doncs menja els fruits del cafè. Llavors, els menja, però el seu sistema digestiu fa que encara surti la part més interior del gra de cafè, la caga, per entendre'ns. Llavors, les seves enzimes l'han transformat. I a partir d'això que treu la civeta, fan un cafè que es veu que és molt menys amarg que la resta de cafès i que és superselecte. O sigui, encara hi ha algú que ho recull i fa cafè d'això. Em semblen unes històries boníssimes.
Sí, no, 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 espectacular.
Molt xulo. I m'agrada molt aquesta idea, no, del llibre de coneixements que pots compartir també amb tota la família.
Ja que has vingut i hem pogut veure el llibre, sembla preciós.
És molt bonic.
És molt bonic i, a més, la caca i el Nadal sempre van juntes a Catalunya, per tant, molt oportú.
No, a més, és llibre que fa de regal, eh? Vull dir, és d'aquests llibres.
No, és un llibre preciós.
Regala caques cúbiques.
L'altre.
Jo soc molt poc català, l'Anna, perquè a mi tot això, la caca, és una cosa que no em fa gràcia, saps?
Sí.
Però, en canvi, aquest llibre m'ha agradat molt.
Menjapèdia, d'Aina Bastard, editat a Zori, és la proposta que ens feia l'Anna Guitart. Amb això hem completat la primera ronda. Anem a per la segona. Vinga, Llucia, seguim amb tu. Malismo.
Sí, de Mauro Andriargo. Ara que esmentàveu els Reis, no? S'acosten els Reis d'Orient, normalment sempre els veiem que hem estat bones persones, que ens hem portat molt bé, no? Que per això ens portin molts regals. I de no. El que es porta ara és ser dolent i, a més, presumir-ne. De fet, el subtítol del llibre, de Malismo, el subtítol és La ostentación del mal como propaganda. I és que el que diu Mauro Andriargo, que ell és humorista gràfic, el que ell diu és que no és assagista, diu que aquest llibre, que es podria ser com una mena d'assaig informal, diu que ha volgut fixar-se en aquesta tendència cada vegada més estesa que consisteix a publicitar, a vantar-se de la dolenteria per obtenir rèdits, no? Per exemple, un rèdit polític, no? Diu que aquesta maldat o aquest malisme s'ha normalitzat fins al punt que ens hem avesat a coses que fa uns anys ens semblaven completament injustificables. Per exemple, la banalització del feixisme o la banalització del nazisme o actituds que ara se'n diuen trumpistes i que segueixen polítics doncs, malparlats, maleducats, que no tenen cap mena de respecte ni pel seu càrrec, ni pels adversaris, ni per la població, ni per ningú, no? Llavors, el problema, diu Andriargo, és que el mecanisme d'aquest malisme és imbatible, perquè hi ha la gent que els aplaudeix, d'una banda, però la gent que s'indigna, els que ens indignem, també li donen rellevància. També feim que el discurs vagi cap allà, no? cap al discurs d'aquesta dolenteria. Som reactius, no? Llavors, com que en parlem d'aquestes actituds, al final no s'hi pot fer res, perquè vas fent que la bola sigui cada vegada més grossa. I el que diu és que ara tot està enfocat cap a aquesta cosa canalla, aquesta cosa malote, saps? Aquesta cosa a tot arreu, no? És a dir, els grups punk sembla que siguin molt transgressors. I amb la disfressa d'aquesta transgressió, al final el que estàs fent és donar eines al poder. Perquè, en canvi, en comptes de ser una cosa que vagi en contra del poder, el que estàs fent, en realitat, és donar-li permís perquè continuïn exercint aquest poder sense cap tipus de remordiment, sense cap tipus de problema. És a dir, com que ara el fet de ser dolent estigués de moda, no? I això es pot veure, doncs, pràcticament en totes les capes de la societat. És el que defensa aquest malisme i pensava això, no? Que com que ara tothom vol portar-se bé perquè els Reis mos facin regals, pentura, 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 el que hem de fer és portar-nos malament perquè potser els regals seran millors.
Malismo, és la recomanació de la Llucia. Marc.
Sí, per si algú també encara li falta demanar alguna cosa pels Reis, jo li proposo que pensi en els meravellosos llibres regal de l'editorial Phaidon, amb PH inicial. Per exemple, han publicat una versió de luxe de la història de l'art de Gombrich, llibre de capçalera. Tenen un atlas de l'arquitectura mai construïda, que jo crec que hauria d'estar a les cases de tots els arquitectes del món. És espectacular. També hi ha un altre llibre sobre la història del disseny gràfic. Són llibres d'aquests enormes enormes, preciosos, vistosos, d'aquells que si col·loques a la taula, sobre la taula del saló, davant del sofà, les visites diuen, uau, exacte, exacte. Són llibres consulta, evidentment, no pots llegir... Bueno, però jo crec que per fer un regal són cars, també s'ha de dir, però s'ho valen. Edicions precioses de llibres interessants i sobretot vistosos i que poden ser un bon regal per Reis.
Bernat.
Sí, aquesta és una recomanació pels malalts de la ràdio, pels malalts dels podcasts i pels malalts de l'actualitat nord-americana, és a dir, pel meu amic Frederic Vincent.
Gràcies.
És una recomanació, Freddy, que faig com a mostra de la meva amistat.
Sí.
Mira, un podcast nord-americà que és una autèntica meravella, que es diu Slow Burn.
Home,
és
fabulós. És fabulós.
És una animalada de podcast, és una productora que es diu Slate Plus, i els dos primeres temporades estan protagonitzades i presentades per un periodista que es diu Leon Neyfakh, que és un periodista que jo crec que mereix el Premi Pulitzer des de fa molts anys. Això és un podcast que toca temes d'actualitats de la història nord-americana recents que han estat polèmics. Per exemple, el primer, que és una, la primera temporada, per mi, Freddy, és una autèntica obra mestra del periodisme, perquè està dedicada al Watergate. Després, la segona temporada està dedicada a tot el procés de l'impeachment del Bill Clinton i, sobretot, de com es va veure l'afer que va tenir amb Mònica Lewinsky d'una manera que ara consideraríem absolutament masclista. Jo ara estic escoltant la sisena temporada que va sobre aquell cas del Rodney King, que va ser aquell ciutadà negre que la policia de Los Angeles li va fotre una pallissa tremenda i es van gravar les imatges i tot això va comportar un, diguéssim, un cas de discriminació racial que va arribar a nivell nacional. I ara la vuitena temporada està, que és molt interessant, Freddy,
jo la Fox, no?
Està dedicada a totes les intríngulis judicials que van portar la nominació del Clarence Thomas, que és un dels jutges de la Cort Suprema.
I crec que n'han tret un altre sobre l'ascens de la Fox, de Fox News.
Exacte,
el tinc pendent, mira.
És un podcast extraordinari el nivell de documentació que tenen aquesta gent. És literalment fasquigoses, fa molta enveja perquè tenen un nivell d'àudios i de vídeos. I clar, allà els podcasts independents, diguéssim, els fan redaccions de 30 o 40 persones.
Tal qual.
Aquí que els fem amb sabates
per d'ella. Com aquí, Bernat.
Amb recursos i amb dineros i amb aquestes coses que fan els americans, que de tant en tant, com que només diem que fan coses dolentes, jo porto una mica les bones, que també les fan. Si esteu estudiant periodisme, heu d'escoltar aquest podcast. És una passada.
Estic d'acord, és Slow Burn. Mariola, vas tu.
Enllaçant amb la risa de les mujeres. Vos recomano moltíssim les 5 temporades d'una sèrie que jo crec que no hem parlat així mai, que es diu La meravellosa senyora Marple.
Oh.
La teniu a Prime Video.
És una meravella.
És una meravella,
sí, també,
com ja sabeu. I entroncam el que jo he parlat de la risa de les mujeres, com li va costar a ella parlar d'una monologuista als anys 50, que en realitat en Estats Units, que en realitat era una mestressa de casa, però que ella vol ser guionista, vol ser monologuista, vol ser comedianta, i conta com li va costar a ella ocupar ese espai. I l'última temporada ella accepta, fa una cosa també la sèrie, que és la tele dins de la tele, que és una cosa que a mi m'encanta, com podeu imaginar, i ella acaba d'acceptar un lloc de treball com a guionista en un programa de màxima audiència, i allí es burlen d'ella quan la miren els seus companys, que tots són homes, a la sala de guionistes. Llavors, la sèrie està superben contada, és fascinant, en realitat és un vodevil, i ara mateix, en el món de l'audiovisual, no hi ha res com això que te conte una història, a més, que va dels anys 50 als anys 60 amb tota la progressió que va suposar això. No? Llavors, la sèrie està superben escrita, està darrere a mi Sherman Paladino, que és una diosa de la tele.
Tal qual.
I jo, com que últimament, és que ja crec que només vaig a veure ficcions de dones, de dir-vos, perquè ja està bé, companys. Marc, Bernat...
Ja està bé.
Els homes ja no donem per més.
Ja està bé.
La meravellosa senyora Maisel, ens hi afegim, perquè és espectacular, aquesta sèrie.
Perdona, Marc.
Prime Video, sí senyor.
La quinta és inenarrable.
Està molt bé.
La pena és que s'acaba,
Sap greu.
Però també s'havia d'acabar, perquè ja arriba un moment en què no. Però és una joia, ara mateix, de la tele. Sí, sí.
Anna.
Doncs mira, jo acabo amb un llibre per joves, per adults, una mica... Crec que estaria bé que tots el llegíssim, el tinguéssim, que és Oikia, Relats d'infantesa, editat per Indòmita. Oikia és un centre de Girona que acull nois entre 12 i 18 anys en situació de desprotecció. I fa 3 anys li van enviar a la Laura Huerga uns textos que havien escrit alguns d'aquests joves en les classes que tenen de català.
Ostres.
I ella es va quedar molt impressionada, una mica també per tot el que contenien aquells textos, i va ser molt important per ells escriure, no? Aquesta cosa de poder explicar vivències que no has pogut dir potser en veu alta, però que en canvi que si les poses per escrit sí que les pots treure, no? I això es veu que va ajudar molt també aquests joves. Llavors el que han fet és recollir aquests textos tal com els van escriure, il·lustrats per 8 il·lustradors, 8 artistes que són boníssims, hi ha l'Agustín Comoto, la Raquel Ródenas, el Marc Torices, la Nadia Jafit, Cristina Bueno, el Pep Brocal, la Susana Martín i Martín Tonyola. I és un llibre que és un llibre que és dur de llegir, perquè hi ha moltes pors, hi ha moltes violències, hi ha moltes històries de migració que posen els pèls de punta, però he de dir que també hi ha esperança, i crec que està molt bé que siguem conscients d'aquestes històries, que les puguem donar als xavals, a la gent jove que viu aquí, com afortunadament, més còmodament, però que siguin conscients de tot això, i a més, els beneficis dels drets d'autor, aquests nois han triat un ONGs, cadascú la seva, i tot el que guanyin anirà per aquestes ONGs, o sigui que a sobre, si compreu el llibre, esteu contribuint.
Ara diré un tòpic, però és un llibre necessari. Sí. És d'aquelles, sí. Això que deia l'Anna, que els joves d'aquí sàpiguen d'on venen aquesta gent, que hi ha un corrent polític que els vol expulsar del país.
És horrorós. És una manera de reivindicar, també.
Això és el que passa abans d'arribar.
I a més el llibre és magnífic, de veritat. 8 històries... Buah.
Oikia, és l'última recomanació del dia. Marc Garriga, Ana Guitart, Llucia Ramis, Mariola Cubells, Barret de Déu, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve.
No li feu cas a la Llucia i porteu-vos bé. Els Reis vigilen. Els Reis vigilen.
Bon Reis. Però perdó.
Si nosaltres perdonem els Reis, ells ens poden perdonar.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Benvinguts a lloc on la màgia de regalar ho aconsegueix tot. Només has d'aprofitar la millor selecció de productes amb fins al 40% de descompte. La màgia de regalar. Fins al 5 de gener al Corte Inglés, a la botiga, la web i l'app. Feliç 2025.
Nadal arriba al Mercat de les Flors amb espectacles per tothom. Circ per als més petits, amb Animal Religion i Mu Music Circus. Dansa familiar amb Toni Mira i amb Lamento. No et perdis el que et proposem per gaudir d'un Nadal ple de dansa i circ al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa.
Escolta, agafem un tortell per Reis, no? Els de l'obrador del Corte Inglés són els més bons i són artesans. Jo m'estimo més els de nata, és boníssima. Ara que els nens ja ho saps, xocolata i d'aquí no passem. Ah, i agafa el dels meus pares, de trufa, i un sense farciment per la teva mare.
Feliç tortell de Reis de l'obrador del Corte Inglés. Aquest any amb 35.000 euros en premis de viatges al Corte Inglés.
Aquest Nadal teniu una missió molt especial.
Sereu els encarregats d'explicar tot el que passi a la cavalcada de Reis. No estareu sols.
Us acompanyaran els vostres amics del Super 3. El Titó, l'Aina de Silva, el Random. Que fort.
Èpic.
Nit de Reis amb els Beta. Diumenge a la tarda al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
Hola, me'n vaig al Corte Inglés a fer la compra al Super, que surto aviat. Tenen la segona unitat amb un 70% de descompte en milers de productes. Agafaré paper higiènic Scottex Dermocuidado. Ah, i detergent Ariel Sensaciones i Oxi. El que t'agrada a tu, que també està al 70%. Digue'm què més, que un 70% és un senyor descompte.
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga, la web i l'app.
Una carta del Mickey dels 5 segons, plena de paraules, petons i ganes de jugar. La descobriràs al llibre La Carta Viatgera, a la venda a la botiga 3Cat i als punts habituals.
Jugar tot sol és divertit.
Jugar amb els familiars i els amics és encara més divertit.
Per això, Reis d'Orient l'encertaran si et regalen grans moments per tothom amb les consoles Nintendo Switch.
Fins al 5 de gener, tots els seus models estan d'oferta al Corte Inglés.
No hi ha res com regalar moments de diversió.
Amb la Nintendo Switch, Switch Lite o Switch OLED.
Ara amb el joc Minecraft de regal. Només al Corte Inglés.
A la botiga, la web i l'app.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Martí, Joan, bon dia.
Bon dia.
Quants anys teniu?
12.
Us interessa la informació, vosaltres?
Sí. Ens agrada molt la política.
A què us voleu dedicar, vosaltres?
sabeu ja? O...
Sí, jo vull ser advocat perquè sé que de la política no es menja i per això, després, si tot em va bé com a advocat, em presentaré a les eleccions de Catalunya.
Esteu pendents de Reis aquests dies, de les festes nadalenques?
Sí, jo estic molt emocionat amb un regal que em portaran. He demanat un Funko Pop de Bernie Sanders, el meu polític preferit d'Estats Units.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Em presentaré a les eleccions de Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Avui estic de molt maleït.
Continuem pendents del tema i del col·laborat Dani Olmo i Pau Víctor.
He trucat als Mossos, eh?
Deixa que t'ho pregunti així, eh? Què ha passat aquí? Què ha passat?
No anem bé.
L'hora dels temes pendents, Carles Roig, bon dia.
Bon dia.
A aquesta hora tenim pendent parlar dels professors de llengua i literatura catalanes perquè només 6 de cada 10 són filòlegs.
A ver... O sea, ¿en qué lengua serán las clases de catalán en los institutos?
Home, Antonio Resines, bon dia.
Buenos días.
Les classes de català s'imparteixen en català, clar.
Pero ¿qué se está matando, hombre? Es que será posible. ¿Y qué hacen los niños para entender el catalino? ¿Llevan pinganillo, como el presidente en el Congreso cuando habla la mamarracha de Nogueras?
No cal, perquè generalment l'alumnat l'entén, el català.
Qué asco,
home, qué asco, aviam, un moment.
Qué puto asco.
No es pasía, ¿eh?
Mira, te diré una cosa. Yo soy de izquierdas.
Sí.
Soy de izquierdas y he votado toda mi vida al PSOE.
Sí.
Como tú.
Sí.
Pero esto,
no.
Pero esto del catalán a mí me revienta las pelotas.
Yo
cogía a todos los catalanes, les daba de hostias con un jabón serrano hasta que salieran recitando el mío sí con acento de Alajuel.
Va, prou, senyor Resines, prou. Avui també tenim pendent parlar de la Factoria dels Reixos, un espectacle... Escolti, prou! Un espectacle musical lleidatà que mostra els professionals dels oficis dels que assisteixen els Reis Mags d'Orient.
Bona nit. La passada matinada de Nadal, centenars de tions van aparèixer brutalment apallissats per tota la ciutat de Lleida. Alguns es refereixen a aquesta matança com el crim del matatió.
Aviam, Carles Porta, com estem? Bon dia.
Bona nit.
Hi ha sospitosos d'aquest suposat crim?
Efectivament. Poc després de la pallissa als tions, s'han vist per tots els racons de la ciutat de Lleida esbirros d'uns individus anomenats Melcior, Gaspar i Baltasar. Sembla ser que de moment estan ocupats recollint cartes.
O sigui, els patges. Patges reials.
Melcior, Gaspar i Baltasar. Recordeu aquests noms, perquè després seran importants. Alguns diuen que són els capos d'una màfia amb vincles amb les monarquies orientals. Ses majestats, com són coneguts al submón del crim, formarien part d'una màfia que lluita pel monopoli dels regals i hauria pogut eliminar a les bandes rivals dels tions i els pares noels. Avui, a Crims, posarem llumetes de Nadal a la foscor.
Bé, que aquí no hi ha crims, però vaja, és igual. També tenim pendent de parlar de Tàrrega. Hi ha una campanya que anima els veïns a saludar-se i a dir-se bon dia pels beneficis emocionals que comporta.
Ostres, oh, Déu meu. Jo un cop vaig anar a Tàrrega i vaig viure una experiència molt desagradable, molt desagradable.
Però Robert De Niro, què hi feia a Tàrrega? Aviam.
Home, doncs em van invitant a la Fira de Tàrrega, com a estrella invitada.
Sí.
Em van convidar a veure una adaptació del Padrino 2 a càrrec del Circric. Només arribar vaig notar que pel carrer tothom em deia «Bon dia, Robert! Ei, Robert, que tinguis un bon dia! Salut, Robert! A Maria, Robert! Hola, Robert! Com va, Robert? Robert! Que tinguis un bon dia, Robert!» Al 50è malparit que em va saludar li vaig respondre «Estàs parlant a mi?
Sí, clar.
Ho dius a mi? És a mi que m'estàs parlant? Perquè jo sóc l'únic allà aquí, estàs parlant a mi?» I pam! Li vaig fotre un tret entre cella i cella.
Home, excessiu.
No, en resum, cap altre desgraciat de Tàrrega em va tornar a dir ni hola ni adéu mai més.
Excessiu. Va, primer tema pendent, va.
No és el mateix saber escriure un text que tenir, diguem, l'ull clínic per poder corregir-lo.
El professor no només ha de saber allò que ha d'explicar.
Ho dèiem ara, eh? L'ESO i el batxillerat, només 6 de cada 10 professors de llengua i literatura catalana són filòlegs. La falta de docents d'aquestes matèries és el que ha portat a acceptar professionals de periodisme, per exemple, traducció o humanitats.
Bueno, i a veure, també d'especialitats com el cinema, no? Que seria jo mateix.
Bueno, Juan Antonio Bayona, bon dia.
Sí, bona tarda.
M'està dient que un director de cinema d'èxit internacional com vostè està fent de profe de català?
Claro.
Ah, sí?
No, sí. És que, a veure, finançar les meves mogudes cinematogràfiques és molt car, vale? O sigui, fer pel·lis és tope complicat, ¿vale? Sobretot el que vindria a ser les meves, ¿vale? Perquè, a veure, si fas una pel·li d'aquesta amb quatre xavos, amb un iPhone, pues, aquesta nada, ¿no? Però hòstia, les meves, l'orfanato, vam tenir que comprar un orfanato i tropeciento huérfano.
Van comprar els
huérfanos. Sí, los encontraba por ahí y lo compraba. El Jurassic Flops, pues, bueno...
Tornem-hi.
Se va tenir que comprar no sé quantos mil dinosaures, ¿vale? I lo impossible, ¿vale? Se va tenir que comprar, pues, tota l'aigua, ¿vale? Per fer-lo de la superola de la muerte aquella.
El tsunami.
No, és que el menjar japonès, Freddy, no m'agrada, me senta malament.
No, home, no, tsunami és com es diu la onada de lo impossible.
Sí,
de tota manera, no se m'ofengui, eh? Però no sé si seria vostè la persona més adequada per impartir classes de català o de castellà.
Bueno, és que, a veure, el que ensenyo al Sisi, ¿vale? És literatura catalana, no llengua, ¿vale? Las grandes obras de ayer y de hoy de la literatura catalana, ¿no? Los autores más nuestrados, ¿vale? ¿Vol que te faci una classe?
Sí, home, endavant.
Mira, a veure. És que no sempre comença així. A veure.
Sí, sempre fa això, eh?
Nens i nenes, pareu atenció. Sí. Bueno, a veure, jo dic nens i nenes perquè lo de criatura, pues, sí. A veure, jo me sembla raro, ¿vale? Quan una parella me diu, hem tingut una criatura, ¿no? Sí. Jo me imagino una criatura a l'infierno, ¿saps? Amb banya, una cosa tipus un niño cucaracha.
Sisplau, segueixi amb la classe, va.
Sí. Torno a començar. Atenció! Nens i nenes, comença la classe de literatura catalana amb el Tito Profe J.A.Bayona. La novel·la de la qual parlarem avui en la plaça de l'Amiant, ¿vale? De la Mercè Rodoneta, ¿vale? És una obra protagonitzada per una noia que viu a la Vila de Gràcia, a Barcelona, prop d'una plaça on hi ha amiant i músculums, ¿vale? Per culpa d'aquest material radioactiu i del contacte amb el pájaro, pues, aconsegueix superpoderes, ¿vale? Com ara fer-se caca al cap de la gent, ¿vale? I tenir una espota atrofiada de color taronja com si fos un risqueto. Fins aquí tot bé.
Quin gec de despropòsits, no? Vull dir, no s'humiliava tant la literatura catalana des de l'últim cop que Víctor Amela va publicar una novel·la.
Ja, resulta que hi ha Quim Monzó entre els alumnes de la classe.
Del Víctor Amela.
Senyor Monzó, vostè està en aquesta classe, té alguna cosa a dir, suposo.
Hola, per començar, l'obra es diu La plaça del Diamant.
Això
no la plaça de l'Amiant, val? Per continuar, l'autora no és Mercè Rodoneta, val? Sinó que és Mercè Rodoneda, d'acord? I per acabar, l'argument no té res a veure amb aquesta bajanada que ha explicat el Tito Profe J.A.Bayona.
Bueno, clar, a veure, jo tinc una pulsió creativa, vale? Que no puc dominar, val? Sí. Jo quan explico una cosa, pues li tinc que donar el toque Bayona, que no puc controlar.
Home, doncs, controli-ho, sisplau, perquè, quina merda.
És que, a veure, com a docent tinc que fer aquest tostone de la literatura catalana més atractiu pel nen i la nena, ¿vale? Perquè avui en dia pues, el Netflix, l'HBO, el Disney Plus, no, és que no tenen capacitat de mantenir l'atenció, que tots tenen TDHDMI,
HDMI no, però és igual. Però explica un altre llibre, que aquest ha aixecat polèmica, n'hi ha algun altre, suposo, no?
Vamos amb una altra classe de la literatura, ¿vale? Que ara és literatura medieval.
Ostres, això m'agrada a mi, no? De què parla de Curial la Güelfa, de l'Osomni, de Bernat Metge, o potser de la religiosa poesia trobadoresca de Guillem de Cabestany?
A veure, jo em decanto més per Tirant Osaurio lo Blanc, ¿vale? De Juanito, no sé què.
No anem bé, eh?
Què? Tiranosaurio lo Blanc, és que em fa por una mica aquest senyor,
Amb la dita grossa,
Em mira una mica raro, com et deia, Juanito no sé què, l'apellit era un poble, però no recordo quin, no? Juanito Manresa, Juanito Montagalà...
Ets boig? Com es diria en català normatiu? Estàs tot crazy, cabrón? Loco? Dale perreo? No estarà referint-se al pinacle de la literatura cavalleresca Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell?
Ah, sí, això, el Joanot Manresa, però amb tiranosauri.
Per sobre del meu cadàver, mort, de puta...
Que jo soc de Trinitat Vella, que ara crido el meu brother DJ Bayona i t'ha cosit majeta apunyalada.
Bueno, prou.
Imbècil.
Se'ns està esvalutant, això. Anem al segon tema pendent, abans que no prenguem mal.
Marc,
segon tema pendent. La factoria dels Reixos és obrir una porta a un imaginari.
És un espectacle de referència que la gent té ganes de viure.
Ha sido espectacular.
Però que es puguin sorprendre i que sigui festiu.
A Lleida ha començat la cinquena edició de la Factoria dels Reixos, un espectacle musical que mostra els professionals dels oficis que ajuden ses majestats. Hi ha més de 40 cantants i ballarins que donen la vida, que donen vida, vaja, als carboners, als carters, als pastissers o fins i tot als modistes dels, dels Reixos.
Disculpa, què és això dels Reixos?
President Puigdemont, bon dia.
Bon dia.
Reixos és com en diuen dels Reis Mags a Lleida o a les Terres de l'Ebre.
Oi. Pobreta gent.
Pobreta gent, per què?
No, bueno, quan jo torni a ser president, sí, enviaré filòlegs catalans de missioners a aquelles terres, sí, perquè els ensenyin a parlar bé.
Sí. Bueno, jo si necessita algú que li s'ensenyi català, m'ofereixo voluntari, canvi d'una mòdica retribució. No,
però ara ja, loco, Se'ns ha colat l'anterior tema pendent.
Què fa el Bonzó perseguint amb una pistola al Bayona?
Miri, és molt llarg d'explicar, president. Però vostè
no passi aquí.
Però vostè no pot dir, exacte, però vostè no pot dir que a Lleida no saben parlar, home. És a dir, una falta de respecte.
No,
i tant,
no, 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 no. Jo tinc un gran respecte i admiració cap a la gent de Lleida.
Ja es veu prou, sí.
Un cop hi vaig anar de visita i conviure amb ells em va canviar la vida. Hmm. Em van donar una gran lliçó de vida perquè els lleidatans són més feliços tot i tenir menys coses que els gironins.
Ai.
Però tenir, no tenen ni vocals neutres.
No ho empitjori, president, de debò. És que
ha sigut un bon xiquet aquest any, Frederic.
Sí, home.
Deixem mirar la teva llista de trapelleries, Frederic, sí, cabrón. Aquí diu que has conduït el cotxe a 200 km per hora, en una zona escolar. Sí. O no passa res, que això no és lo normal.
Sí, no, primer, no ho faig, jo això no ho faig mai.
Sí,
i segon,
sí, vostè
qui és?
Home, el rei Melció, què ha de ser, collons?
I texen de Lleida, el rei Melció?
Home, claro, és que los tres reixos són de Lleida.
Ostres.
Per això se fa la factoria dels reixos a Lleida. Jo vaig néixer a Puigverd, Gaspar a Gramunt i Baltasar a Llardecans.
Però els reis eren d'Orient, no pas de Ponent, no?
Bueno, tot això d'Orient és una façana. Publicitat, vaiga. La gent no se'n fia de que a Lleida sapiguéssim construir i repartir regals perquè només se'ns coneix per les maçanes, pels préssecs, per casar-nos de cosins...
Què diu ara?
No, i saló dels camellos. Però pues sí, també és tot mentida, eh?
Ah,
com
sí?
Hem de carregar aquella fatada de regals sobre unes pobres bèsties. Lo repartim en tractors.
Ah, sí? Veure,
amb el John Dere.
El John Dere, més a més.
Claro, que tant te serveixen per llaurar el tros com per enterrar un canal.
Bueno, calma.
No, això ho hem dit, eh? Jo no m'he desfet mai, d'un Pape Noel mort, enterrar-lo sota una olivera.
Ja m'ho penso. I no és gens sospitós, gens que sigui tan concret al respecte.
No, escolta, Frederic, vindràs a l'assumpte este de la factoria de reixos que fem a Lleida?
Ja m'agradaria, però que estic treballant aquests dies.
Millor, perquè també és tot mentida.
Ah, també?
No, és que són tot actors. En realitat, tot això dels regals és molt simple. Mira, la nit abans de reixos jo m'escarranxo al John Dere, me planta un tros on hi ha gent collint fruita, ja saps, gent d'aquella...
Temporers.
Sí, temporers, però gent de...
Bueno, temporers.
Bueno, me planta allà al John Dere i fot un solet i dic... Muchachos! ¿Quién quiere repartir regalos toda la noche a cambio de un bocat de 20 euros?
Perdoni, però això... Però a banda de... És que això és horrible i és il·legal.
Bueno, escolta, si no fos tot este treball en negre, vale, i mal pagat, lo Nadal no s'aguantaria. Vale?
Sí.
Miracles a Jerús, no els reixos.
Però bueno, els hi pagarà algun sou decent, dic jo.
No faigues preguntos, Frederic, no faigues preguntos. O lo dia 5 per la nit, quan entra a casa teua, te porten los regals, aprofitaré que sóc allí per fotre't un xec d'hòsties mentre dorms. Vale?
8 minuts.
Sí, de quan t'ho dic?
I arribarem.
Sí, riu, vinga, va. Et farà tanta gràcia.
Gràcies, majestat.
Et farà tanta gràcia.
Vinga, una mica de policiat i continuem. Ja, no la mà.
Pilota de Joan Covarsí aixeca la passada.
Tot és possible un dia de partir. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dissabte a partir de les 6, la TDT del Barbastre Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
El compromís d'MGC Mútua. Fes exercici físic. Redueix el risc de malalties cardiovasculars. Adapta l'exercici a la teva edat i a les teves condicions físiques prèvies. Prevenir és viure millor. Aquest és un consell de la Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
Així és com sonen les ampolles d'edició limitada d'Estrella Damm pel 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Compra'n el pack exclusiu al teu supermercat habitual o a shop.damm.com. Aconsegueix-lo abans que s'acabi. Estrella Damm, cervesa oficial del Futbol Club Barcelona.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella d'Am, Fundació MGC i MGC Mútua, Generalitat de Catalunya i CaixaBank. La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Collita de Nadales 2024. Avui, habla de mi en presente. Serà una petita infinita de la família i la família escollida. Objectes que cobren vida i animals de companyia. Aquests dies, les ovelles busquen el seu corral i ve de gust cantar a cor que vols tornades com la d'aquesta Nadala, que de fet és l'oficial de la ciutat de Barcelona per aquestes festes. La signen Habla de mi en presente. Es diu Un plat més a taula i ens ajuda a començar a escriure les noves tradicions. El foc cuinant desig, hi haurà per la part salsit. Posa un plat més a taula.
Compte amb mi, aquesta nit serà un empat infinit. La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró. El matí de Catalunya Ràdio.
Vinga, volem parlar de pessebres, ara que parlàvem dels Reis. Doncs volem parlar de pessebres perquè l'Associació de Veïns de l'Estació del Nord de Mollet del Vallès ha presentat un pessebre original fet íntegrament de ganxet. És una obra que es pot visitar cada dia de 5 de la tarda a 8 del vespre fins que acabin les festes nadalenques, però ens ha fet un passi especial i ja tenim l'Albert Montilla. Albert, bon dia.
Freddy, bon dia, com anem?
Molt bé, i tu? Com va per aquí?
Bé, genial. Ahir visitàvem una persona, en Francisco, que tenia 300.000 leds a casa, i avui entrem... No es queden curts aquí a Mollet del Vallès, estem a la sessió de l'Associació de Veïns i Veïnes de l'Estació del Nord. Ara sóc davant la porta, ara he entrat fa una estona, però sóc davant la porta perquè aquí hi ha un cartell gran que diu «Passa a veure el nostre pessebre, entrada gratuïta». I aquí tinc un grup de gent que m'està esperant. Jo crec que serà molt... que ens descriguin el que estic veient ara, que ja he entrat a dins, que és un pessebre gegant, és impressionant. Veient, són 15 metres quadrats de pessebre de ganxet. Amb, ara em faig un conteig ràpid, però aquí hi ha més de 30 figures humanes i no vull comptar la quantitat d'animals, d'habitatges, de pedres, d'arbres, en fi. Zoraida, presidenta d'aquesta associació de veïns aquí a l'Estació del Nord, quantes figures hi ha aquí, més o menys?
Unes 336 figures. 36 figures.
I figures humanes, entenc, perquè jo veig moltes més, crec.
Humanes, sí. Luego, entre animales y árboles, habrán unas 300.
Quantes persones han fet això?
8 persones.
Algunes d'elles són aquí amb nosaltres també. Apropeu-vos, apropeu-vos, veniu aquí. Són la Loli, la Isa, la Edu, com esteu?
Sí, molt bé.
Oi, ja està ahí. Estem perdent la connexió amb l'Albert Montilla.
Què ha passat, Montilla?
7 meses, des del mes de mayo.
Ei, espera un moment, em podeu sentir?
Sí, ara sí, ara sí.
Una mica de delay, això que convertim el joc... D'acord. Som-hi, doncs. Estàvem explicant ara que quan més o menys pot trigar en fer un pessebre d'aquestes dimensions. Són com dos cotxes aparcats, més o menys. Quan es pot trigar?
Sí, desde el mes de mayo hemos estado haciéndolo, han sido 7 meses de trabajo intenso, porque aquí solo estamos 3 horas al día, pero nos llevamos trabajo a casa.
Isa, ¿qué vol dir endur-se la feina a casa?
Pues es llevarte el trabajo a casa y ponerte de... Desde las 9 de la noche hasta las 12 de la mañana.
Em ric perquè són moltíssimes hores, una jornada que supera la laboral.
Madre mía. Desde las 9 hasta las 2 de la mañana, yo también. Puah.
La Isa creu els braços i estàs orgullosa, Isa? Sí.
Mucho, mucho. Muy orgullosas estamos del trabajo que hemos hecho.
Escolta, alguna de vosaltres em pot destacar alguna figura, la més difícil? Quina ha sigut la que ha provocat una mica més de debat o discussió?
Bueno, es que difíciles son todas, lo que pasa que a la vez son el castillo, por ejemplo, nadie se esperaba un castillo así.
Es que es enorme el castell, ¿eh? Sí. Es muy gran.
El castillo, además los guardianes, el pesebre, los pequeños detalles que son muy difíciles de hacer, porque mientras más pequeñitos son, es más difícil de hacerlo.
Cuando dius detalles, por ejemplo, veig...
Pues de piedras hay 300.
300.
Està costant una mica aquesta connexió.
Toda la noche.
Sí.
Se llevan trabajo a casa. Mira, sí. Què dice la Loli?
Sí, no sé si podeu... Sí, vaig entrar i sortir perquè intento explicar què és el que estem veient. Sí, sí, mira, fem una cosa. Sortim a fora, sí que fa fred, sí. Però crec que així aixequem tots les mans i invoquem la cobertura a veure si aquí al Mollet del Vallès podem rebre sí. Una mica més. No, és broma, és broma. Sí, m'estàvem comentant simplement això, que hi ha moltes figures, que hi ha naps, cols, gallines, porcs... però em deien que no estan del tot satisfetes, Loli, perquè falta alguna cosa, no, encara?
Sí. Falta alguna cosa para el año que viene.
Això tan català de criticar la bona feina, també. Ostres, no, però si mireu això, si és una feinassa, està molt ben fet.
Está muy bien. Y el año que viene pues tenemos pensamiento de hacerlo más grande.
Més gran encara.
Què vols dir, més gran? Si és impossible, això, fer més gran.
Sí, lo haremos más grande. Falta alguna figura.
Falta alguna figura. Falta alguna
figura. Doncs escolta, l'any que ve ja saps què et toca, hi haurem de tornar, no, Montilla?
Sí. Ah, hi tornarem. Sí. Em diuen per aquí que hi tornarem. Us sembla bé? Sí, ara, si no ho feu més gran, no torno. Això també.
Sí, sí, lo vamos a hacer más grande.
Molt bé. Una figura que no hi havies, que és el dimoni. On està el dimoni?
El dimoni l'any que viene.
A veure,
si no el tinc aquí.
A veure, un altre motiu per tornar. Montilla, moltíssimes gràcies. Dona una abraçada per aquí per tothom.
Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Arribem a això. Hem tingut alguna dificultat en la connexió, però amb això hem arribat al final d'aquesta setmana. Dilluns hi serem, eh? Dilluns el dia de Reis, hora matí de Catalunya Ràdio, amb edició especial per veure si tots plegats hem fet bondat o no. De moment ens acostem al butlletí de les 12. Fins ara.
Tot a mi lo vais a fer en català?
Sí, home.
Va, casco.